Els preus frescos.
També a Hipercor Ponés.
Ràdio Estel. Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
4 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte, a partir de les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega d'aquest programa. Això és A Tota Costa. És l'edició 717 d'avui dissabte, 2 d'abril de 2016, primer dissabte d'aquest mes d'abril, una època en la que qui més qui menys ja comença a pensar més seriosament en la pràctica del submarinisme. Precisament d'aquesta activitat esportiva us parlem des d'ara i fins a les 11 en punt del matí. Avui, amb tres protagonistes, el doctor Andreu Clarós ens parlarà de qüestions mèdiques per practicar aquesta immersió. Avui també parlarem amb l'explorador Paco Acedo i sabrem més de les titulacions nàutiques de la mà d'Escola Nàutica Baix Empordà. Temàtiques que configuren l'atenció informativa d'aquesta edició de Tota Costa, que arrenca ara mateix amb les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero i de qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs, comencem. Benvinguts.
Des de la lonja de A Coruña, directamente a tu casa. Es marisco2.0.com, la manera más directa de disfrutar del mejor marisco y pescado sin moverte de casa. Almeja, bogavante, mejillón, ostra de arcade, percebe, angula, salmón, lubina, mero, besugo, dorada y así hasta un sinfín de delicias. Es marisco2.0, la mar de bueno.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas. En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo, mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats. Gaudeix com mai de la temporada del cargol i de les amanides verdes, de caviar, de llenties, el bon bacallà, tot acompanyat dels millors secrets de la nostra bodega. Costers del Segre, Penedès, Priorat, el millor de la tradició culinària de Catalunya al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266. Reserva vas al 93-321-8351 i a Lleida, al camí de Montcada sense número. Reserves al 973-23-1364. Més informació a dolceta2.com.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
17 de abril, 22 horas. Longitud 47 grados este. Latitud 10 grados sur. Profundidad 25 metros. Aquí la vida pulula salvaje y tranquila. Cruel. Sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas. Aquí hay una ley, unos secretos distintos a los de la Tierra.
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua.
S'arranca aquesta edició de A tota costa. Ja sabeu que aquí parlem de tot allò que ens agrada i ens apassiona, que és el mar, en definitiva, el busseig, conèixer el mar sota l'aigua i també la superfície. Avui, conscients de que molts de vosaltres ara ja comenceu a practicar de nou aquesta activitat esportiva, potser l'heu deixat de banda a l'hivern, que no ens enganyem, les aigües estan fredes, però hi ha solucions per això, eh? Hi ha moltíssima gent, encara que no ho sembli, que practica immersió al llarg de tot l'any, eh? Però la gran majoria, segurament, doncs ara comenceu ja a treure-li la pols, a l'equip de submarinisme. Ben fet, però també hem de pensar en la nostra salut, en la nostra integritat física. En aquest sentit, avui creiem interessant parlar amb el doctor Andreu Clarós. És especialista amb otorrinolaringologia. I en aquest sentit, doncs, hi ha molts aspectes que hem de saber, hem de tenir en compte a l'hora de reiniciar aquesta activitat esportiva. Amb ell en parlem, sobretot amb aquesta mesura de prevenció de qualsevol tipus d'ensurt o accident. Doctor Andreu Clarós, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí dissabte, Andreu.
Faltaria més.
I per clarificar aquestes qüestions que jo imagino que són més importants del que sovint pensem, no?
Sí. Jo crec que has posat el dit a la llaga quan has dit que toca treure la pols i fer una revisió dels equips de submarinisme. Bé, jo crec que hem de fer una mica, a principi de temporada, a l'ITV, de les orelles, dels cims i de l'audició, especialment per a aquelles persones que tinguin algun problema o hagin tingut algun problema amb anterioritat.
Efectivament, aquestes qüestions normalment es fan, siguem realistes. A principi de temporada, els submarinistes ens fem una revisió com allò que diuen com Déu mana?
No. És més, jo us diria que no la feu ni tan sols el dia que heu tingut un problema, només quan el problema és molt gros. Quan hi ha una caiguda important d'audició, un vertigen, llavors és una altra història. Però, si no, la gent ni s'ho mira.
Com ha de ser una revisió, com cal, a l'hora de reiniciar aquesta activitat esportiva?
Mira, jo parlaria amb dues maneres. Dividiria el que són orelles i el que seria el nas i els cims paranasals. El que és orella seria bàsic poder fer un bon estudi, especialment aquelles persones que o han tingut episodis d'otitis durant la campanya o les campanyes anteriors, o bé tenen certa dificultat a compensar. Aquest jo diria que seria obligatori cada any. I al mateix temps fer una prova d'audició. Aquesta prova d'audició a nosaltres ens serveix molt perquè si la fem d'una forma anual o bianual podem detectar petites pèrdues progressives que ja podem donar la senyal d'alarma de dir cuidado, algo fas malament o no, tu no et va bé perquè estàs perdent d'una forma més ràpida del que et tocaria per l'edat. Jo crec que això és molt important.
Andreu, hi ha algun element doncs, que ens pugui dir alerta, això no va bé a l'hora d'iniciar aquesta activitat, a l'hora de fer potser la primera immersió de l'any, no? Que diguis, caram, això no em passava l'any passat i ara m'està passant alguna cosa que desconec, una sensació estranya. No sé si hi ha algun símptoma que podem alertar en aquesta persona.
Sí, bàsicament jo diria la dificultat de compensar. I la dificultat de compensar, i penseu que ara és molt important, perquè sortim d'un hivern, un hivern on hem tingut una grip que va començar al febrer, és a dir, que encara està circulant, i que podem tenir el que podríem dir una trompa mandrosa, perquè encara està inflamada. i ens podem trobar que al moment de baixar la persona intenta compensar, els companys se'n van avall, ho força i llavors podem tenir problemes importants, una perforació, una lesió d'orella interna. Hi ha una sèrie de coses que tampoc vull espantar al públic, no? Però crec que és important tenir-ho en compte, aquest tema. Mm-hmm. Igual, una altra sintomatologia que es pot detectar, la persistència d'aigua. Jo he de dir, és que sempre sortia de l'aigua i les orelles es buidaven i ja quedava net, i ara la vaig aguantant durant, porto dies i em tinc la sensació d'orella tapada.
Mm-hmm. Això és un símptoma també d'alerta, eh?
Sí.
Això que acabes de mencionar. Ens feien una pregunta, oients, per exemple, una persona amb perforació de timpa pot practicar submarinisme?
No.
No.
És una contraindicació directa i absoluta, eh? Vull dir que, penseu que si hi ha un forat obert, l'aigua entra dintre de lo que és lo que diem la caixa del timpà on estan els ossets i immediatament es produeix una infecció que pot ser important.
Mm-hmm. Estem parlant amb el doctor Andreu Clarós, primer protagonista d'aquesta edició de Tota Costa, és otorrinolaringòleg, per tant, doncs, aquesta especialitat que té cura doncs, de que tots nosaltres puguem practicar aquesta activitat esportiva sense cap perill, no? Parlant doncs, d'aquests elements que ens poden donar algun element d'alerta, elements importants, no? Hi ha vertígens que sovint no sabem d'on ens venen i precisament ens venen d'aquesta audició, no?
Sí. Penseu que l'orella porta bàsicament dos sensors. Un és el sensor auditiu i l'altre és el de l'equilibri. Per tant, quan hi ha una afectació de l'orella interna, es pot afectar l'orella, l'audició en si, es pot afectar a l'equilibri o tots dos a la vegada. I clar, penseu que un vertigen sota l'aigua pot ser realment un quadre molt greu. Mm-hmm. Perquè la persona perd completament la relació de dalt-baix, entra en vòmit, pot fer aspiracions... Això pot ser molt complicat, no? Cas de que algú tingués, i això, sisplau, si esteu escoltant, no és per espantar-vos, però si algú tingués aquesta sensació, lo interessant seria intentar pujar amb ajuda de l'aire, o bé amb el jaquet, o bé inflant molt la caixa toràcica, per intentar aconseguir pujar, no molt ràpid, ja sabeu que no es pot fer, però sí, si almenys un perd la noció, sí que la força ascensional de l'aire sí que farà que vagi pujant a poc a poc. Mm-hmm.
Hem de dir que, efectivament, recullo aquestes paraules, eh? No volem alarmar ningú ni espantar ningú. Precisament aquesta conversa amb el doctor Andreu Clarós és per prevenir qualsevol tipus de ensurt o accident, no?, que es pugui traduir. Jo voldria subratllar el que acabes de dir, el que fa uns instants has mencionat, la dificultat en compensar. Hi ha molts submarinistes que, precisament per aquesta pressa que potser els companys inconscientment imprimeixen, de que tenen més facilitat d'en baixar, nosaltres doncs, forcem aquest timpà. Això és realment perillós.
Sí. I és el que us deia, que ara estem sortint d'aquesta temporada d'hivern i hi ha encara molts catarros, moltes infeccions, grips, hi ha molta patologia respiratòria encara activa. Vol dir que aquella persona que mai ha tingut problema, enguany comença la seva primera immersió i pot tenir aquest problema de que la trompa no funciona i intenta i força i acaba fent mal. Mm-hmm. També penseu que també pot passar no només a nivell d'orella, sinó que amb aquests encostipats podem tenir una sinusitis, podem tenir un taponament dels sins i també ens pot donar problemes. Bàsicament seria potser més al revés a l'hora de pujar, amb aquells dolors al voltant dels ulls sí. tan característics. Mm-hmm. I crec que això, quant a la persona que seria la fase aguda, mai he tingut problemes, però aquest any no sé què em passa. Això seria un component. La segon component, el segon tipus de persona, és aquella que diu a mi sempre em costa compensar, especialment al costat dret o a l'esquerra. Amb aquests estic a fer una valoració perquè de vegades hi ha un problema d'uns cornets grossos, una desviació de tabic, un problema de trompa. Cal saber-ho perquè alguns d'ells sí que tenen tractament. I si tractem això, aquesta persona se n'oblida de perdida de la seva trompa i pot fer la immersió que vulgui.
Uh-huh. Hi ha episodis de constipats, de grips, en definitiva estem molt congestionats, que amb mucolítics doncs, això es va alleujant. En aquest episodi és absolutament desaconsellable practicar submarinisme si prenem algun tipus de medicació, no?
Sí. Si preneu medicació perquè esteu encostipats, hi ha la mateixa contraindicació, és l'encostipat. De la mateixa manera que clàssicament es deia, i és veritat, si la nit abans has estat de juerga, has acabat tard, has sopat moltíssim, has begut d'unidor, has fumat, tot això provoca una congestió important que a les primeres hores del matí pot costar de compensar molt. Així que tingueu cura d'aquest tema i porteu-se bé la nit abans. Mm-hmm.
Si estem prenent mucolítics i dius estic perfecte, ja no estic congestionat, però encara estic prenent aquest medicament, es pot fer immersió?
Sí, 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 és només un mucolític. En principi, això no té que afectar. Una altra cosa seria, i si llegiu el prospecte ho veureu, que esteu prenent antihistamínics. Sí. Bé sigui per una al·lèrgia, bé sigui d'aquests que estan associats amb paracetamols o ibuprofens per ajudar en l'encostipat. Si llegiu el prospecte, veureu que posa, es desaconsella formalment portar maquinària pesada o vehicles o coses que requereixin molta atenció. Jo entenc que el submarinisme és un esport molt segur, però un ha d'estar molt conscient, no pots estar mig drogat.
Exacte. Bé, amics, avui estem fent aquesta, tal com deia el doctor Andreu Clarós, aquesta ITV, en el nostre, aquest sentit auditiu, que té tantíssima importància a l'hora de practicar submarinisme. També és important, home, això ja no et pertoca directament, Andreu, però aquesta ITV, l'equipament, sé que tu ets submarinista, ets un apassionat d'aquesta activitat esportiva, per tant, l'equipament també li hem de fer una revisió, sempre és aconsellable.
Sempre, sempre, sempre com el cotxe.
Exacte. Un cop d'ull, com a mínim, i portar-ho amb algun expert que ens digui, escolta, amb això, tranquil, pots anar tirant. El doctor Andreu Clarós, que jo deia que és un apassionat d'aquesta activitat esportiva i de tot el que està envoltant aquesta activitat esportiva. En aquest sentit, n'hem parlat amb tu de diferents aspectes d'equipament, d'aquestes interessant trobada en el Museu Marítim de Barcelona, equipament molt antic, realment va ser unes exposicions que van ser molt visitades, i precisament en aquest sentit, aquest mes de juliol, tenim una cita que no podem perdre tot aquell que ens agradi al fons del mar, tu diràs.
Bueno, tindreu 6 mesos, durarà des de juliol fins al gener, és el Museu del Cinema de Girona, i en allà organitzem el centenari de la primera pel·lícula, la commemoració del centenari de la primera pel·lícula submarina que es va fer al món, diem ja del tema ficció. Va ser la pel·lícula 20.000 llegües de viatge submarí del Jules Verne, que en 1916 els germans Williamson van fer. 2 anys abans van començar amb un sistema que es van inventar per fer cine submarí, i el 2 anys més tard, doncs, feien ja aquesta primera pel·lícula. Hi haurà molt de material sobre aquesta pel·lícula, hi haurà molta exposició al voltant d'aquest fet, i al voltant es parlarà de tot el que ha generat de les pel·lícules documentals, del Cousteau, del Hans Haas, dels National Geographic, del Titanic, de tot el que vulgueu, i després, com no, de totes les grans pel·lícules de Hollywood, sobre els monstres submarins i totes aquestes grans clàssics del món submarí. Uh-huh. Així que us esperem allà, perquè realment és una exposició, entenem que única en el món, no és molt gran perquè l'espai és curt, però ja veureu que està molt completa i molt treballada.
A partir d'aquest proper mes de juliol, a Girona,
A Girona, a partir del dia 3 de juliol.
Sí, a Girona, a partir del dia 3 de juliol, nosaltres farem aquesta prèvia informativa ja quan estigui tot ja enllestit. Ara mateix, doncs, és aquest fet, doncs, de parlar-ne, per anar, doncs, amb aquesta previsió de temps. Bé, doncs, amb el doctor Andreu Clarós, primer protagonista de Tota Costa, volíem obrir aquesta edició 717. Andreu, has estat en el dique seco, que diuen, aquest hivern, o tu ets de les persones que practica immersió tot l'any?
Ara ja no. Ara, perquè a més, les exposicions em treuen el temps que et disposo, el poc temps lliure que tinc per poder fer submarinisme. Ja. Però bueno, aviat ens posarem les piles.
Doncs revisió,
Sí.
A vegades, en casa de l'herrero, allò que diuen...
Bueno, no creguis, perquè jo tinc un germà que també és otorrino treballa amb mi, amb la qual més fàcil que ningú ho tinc.
Segur que sí. T'envio una abraçada ben forta, gràcies,
Andreu. Molt bona, Miquel, i a tots.
Gràcies, doctor Andreu Clarós, tota una eminència en aquest sector de la otorrinolaringologia. Déu-n'hi-do la paraula, Bé, fem una petita pausa. Anem a pel temps, previsió meteorològica. Avui parlarem també al llarg del programa pel Paco Acedo. No us ho perdeu, és un aventurer, submarinista, explorador. Amb ell parlarem, en aquesta secció que tenim, l'anecdotari, ens parlarà d'anècdotes que també han estat certament interessants al llarg de la seva vida subaquàtica. I al llarg del programa donarem un cop d'ull també a les titulacions nàutiques. Sabeu que darrerament han patit algunes modificacions. Bé, doncs avui anirem fins a Empordà per parlar de l'Escola Nàutica Baix Empordà i sobretot procurar, a la mesura del possible, clarificar aquestes petites modificacions que, en fi, jo crec que és important. A tota costa, arriba el temps, previsió meteorològica.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Descubre el Fondo Marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Pistis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en pistisdiving.com o en el 972-3269-58. Pistis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. La tramuntana està present aquest matí a la Costa Brava. També hem tingut vent de mestral a primeres hores del matí al sud de Catalunya, un vent de mestral que ja de cara a la tarda desapareixerà del tot i girarà cap al sud. En canvi, a la costa central, una situació marítima molt més tranquil·la, amb vents fluixos del sud-est, del sud-oest, el que fa ja terra endins, doncs, un dia variable, amb més sol cap a les comarques de l'interior, encara una mica de núvols cap a la costa, especialment cap a les comarques de Girona, on el cel estarà bastant tapat al llarg del dia d'avui. La previsió per demà ens indica més sol, alguns núvols encara cap a la costa, i els vents del nord desapareixeran i bufarà ja el vent del sud, tot i que a primeres hores del matí encara tindrem una miqueta de tramuntana per damunt del Cap de Creus. Les temperatures pugen una mica aquest cap de setmana i pel que fa a la temperatura del mar es troba situada al voltant dels 15 graus.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a toda costa que nos une una pasión común.
Celebrem 25 anys de bona cuina al vostre costat. El Cafè d'en Víctor de Barcelona vol agrair-vos la confiança i la il·lusió que clients i amics heu dipositat en nosaltres, en els nostres plats i la nostra cuina. 25 anys treballant, cuinant i creant pel teu paladar. Gràcies a tu seguim confiant en el nostre bon fer. El Cafè d'en Víctor, carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Més informació al cafedenvictor.com i al 93-310-2872. El Cafè d'en Víctor, 25 anys, al cor de Barcelona.
Des de la lonja de A Coruña, directamente a tu casa. Es marisco2.0.com, la manera más directa de disfrutar del mejor marisco y pescado sin moverte de casa. Almeja, bogavante, mejillón, ostra de arcade, percebe, angula, salmón, lubina, mero, besugo, dorada y así hasta un sinfín de delicias. Es marisco2.0, la mar de bueno.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Aquí descobrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México.
México, un país, mil mundos.
A tota costa.
Bueno, seguimos adelante, estamos en A Toda Costa, estamos en este caso buceando, ¿eh? Y lo hacemos a través de nuestra sección, el anecdotario. La verdad es que es una sección entretenida, enseguida hablaremos hoy con nuestro protagonista. Una sección, decía, entretenida porque a través de la cual seguramente aprendemos y podemos tener ciertamente y saborear esas experiencias de gente que sabe mucho de buceo, ¿eh? Y en este caso, en muchas ocasiones, bueno, pues quizá evitar algún que otro susto, ¿eh? Hoy, amigos, hablamos con Paco Acedo. Ha pasado en alguna ocasión por estos micrófonos, explorador, aventurero, yo no sé cómo definirlo, ¿eh? Pero desde luego un apasionado del buceo, sobre todo bajo el hielo. Hoy hablamos con él. Hablamos con él y sobre todo de sus experiencias, de sus anécdotas en este factor y en este sector del buceo. Querido Paco, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
Bienvenido, lo mismo digo, ¿eh? Bueno, tú experiencias tendrás mil y una, ¿no?
Pues alguna hay por ahí. La verdad que cuando me comentaste de hacer esta charla, me cuesta hacer una selección porque podríamos estar hablando aquí un par de días, pero bueno, te contaré los momentos cumbre, ¿no?, de cada aventura.
Bueno, seguramente podremos aprender, pero antes de entrar de lleno en esas anécdotas, experiencias, a veces agradables y a veces no tan agradables, ¿eh? Y eso no hay que frivolizar. Cuéntanos, Paco, ¿en qué estás? Porque cada vez que hablo contigo me sorprendes más.
Bueno, pues mira, esa pregunta me la hace en un momento muy delicado, porque estamos justo esperando el permiso del gobierno de Groenlandia para hacer un nuevo reto en la capa de hielo de allí, ¿no? Y en la costa este, en la costa oeste, que hay, bueno, pues imagínate, muchísimas zonas de Groenlandia que están inexploradas debajo del hielo, no se ha buceado nunca. Y después de 2 años preparando un nuevo reto, pues estoy en ese punto en el que estoy esperando una llamada para que nos digan, ok, tenéis permiso, no tenéis permiso. Entonces te lo voy a dejar ahí un poco en el misterio hasta que lo resolvamos, porque lo mismo hago esto, que lo mismo dentro de un tiempo vuelvo a hablar contigo y te cuento otra historia. Pero no te descuida, que algo hay preparado, seguro.
Bueno, pues estaremos atentos, ¿eh? Si se produce esta aventura, esta expedición a Groenlandia, en este caso. Parece mentira, ¿no? Pero a veces estos destinos crean realmente mucha incertidumbre, no sé si decirlo estrés, pero realmente la gestión que hay previo al viaje es tremenda, ¿no?
Sí, eso no se imagina uno, ¿eh? Ya te digo que concretamente esto que tengo en mente, llevamos 2 años preparándolo y detrás de todo, de la aventura en sí, hay un trabajo de oficina, ¿no? Podríamos decir, de preparar, de planificar, de solicitar permisos, de ver si es viable, si no es viable, cómo conseguir esta cosa que hace falta, ¿no? Y si encima lo complicamos con el tema del buceo, que en estas regiones, pues imagínate, ¿no? La logística de buceo es prácticamente inexistente, con lo cual hay que resolver desde cómo cargar la botella hasta cómo, imagínate, arrastrar durante 20 y pico días un equipo de buceo, se complica muchísimo. Pero bueno, es lo que a mí le da el encanto, ¿no? Y me apasiona esa mezcla, ¿no? Yo no me considero ni buceador ni explorador, es como una mezcla de las dos cosas, ¿no? Yo no concibo lo uno sin lo otro, con lo cual siempre complico más las cosas intentando meter el buceo como puedo en cualquier sitio que voy.
Bueno, pues hoy con Paco Acedo y sobre todo a través de su experiencia como buceador, como explorador, como aventurero, déjame que a mí sí que te defina así, porque yo creo que lo eres, ¿eh? Vamos a ver si podemos aprender o por lo menos sacar alguna, eso que dicen, la moraleja, ¿no? Para evitar quizá posibles complicaciones, sustos, en fin. Cuéntanos, ¿dónde se produce la primera de las anécdotas que nos vas a explicar y qué es lo que ocurrió?
Bueno, pues por ejemplo, me viene a la cabeza, primero vamos a viajar a la Antártida. Mi primer viaje a la Antártida, bueno, pues en esa ocasión estaba haciendo una exploración con un buceo, con un barco científico ruso, y la cosa era, pues explorar toda la península antártica buceando en zonas donde prácticamente no hay conocimiento de eso.
Sí.
Y bueno, pues siempre uno asume el riesgo de bucear en esa zona, concretamente la Antártida. Lo más delicado de bucear en el hielo allí es el moverse alrededor de un iceberg. Los icebergs, como quien dice, son bloques de hielo que están ahí inmóviles, pero sin embargo, en cualquier momento puede moverse, puede cambiar la posición o puede desprenderse un trozo de iceberg y cambiar el equilibrio y girar. Entonces, bueno, pues, concretamente en esta situación, buceando alrededor de un iceberg, pues vas buscando el hueco, ¿no? Porque debajo del iceberg pues hay muchas cavidades, como pequeñas cavernas, pequeños huecos. Y uno se mete donde no debe y cuando se da cuenta, pues se encuentra atrapado. Concretamente, yo me quedé atascado, ¿no? Creo que es la definición más correcta, entre el iceberg y el fondo marino, a unos 18, 20 metros, creo que era. Por eso, ¿no? Porque uno intenta pasar para seguir buceando y se da cuenta de que no cabe. Y básicamente, bueno, en esta situación, imagínate, ¿no? El estrés se dispara, la sensación de agobio. Pero bueno, ahí está un poco la sangre fría, ¿no? El pensar que hay que resolverlo, que hay que tener la cabeza fría, nunca mejor dicho. Y nada, al cabo de cinco o seis minutos, que a mí se me hicieron eternos, pues poquito a poco uno se va moviendo, buscando una manera de hacer ceder el hielo un poquito y conseguí liberarme. Pero la verdad que me llevé un susto importante. Pese a ello, luego, cuando tener ese tipo de cosas, yo no sé si es que a mí me ocurre o le ocurre a todo el mundo que se mete en cosas así un poco especiales, pero es lo que le da el encanto, ¿no? Yo salí con susto, ¿no?, pero habiendo disfrutado muchísimo de esa experiencia, siempre y cuando uno salga bien, ¿no?
Bueno, no está nada mal, ¿eh? Porque en algún momento temiste por la vida, pensaste, ¿de aquí no salgo?
Yo creo que en ese momento uno es que ni piensa en eso, porque como piensa en eso ya lo complica todo. En ese momento, pues ya te digo, el miedo surge y simplemente empiezas a buscar soluciones, ¿no? Alternativas. No piensas más allá de si te quedan dos minutos de vida, ¿no? Eso es mejor no pensarlo, simplemente actuar, parar. Bueno, es como se enseña, ¿no? Cuando uno aprende a bucear, ¿no? Pararse, pensar, buscar una solución y llevarla a cabo.
Claro, esa situación fue debido a un exceso de confianza.
A un exceso de, no sé exceso de qué, quizá la inquietud natural mía de meterme en cualquier sitio que me llama la atención, ¿no? Sí, supongo que uno aprende, ¿no? Ese tipo de situaciones son buenas vivirlas porque al final sabes dónde están tus límites, dónde están los límites del material, que a veces también te da problemas, por dónde sí, por dónde no. Pero sí, quizá en ese momento pues pequé un poco de ser un poco imprudente.
Bueno, esta primera anécdota en la Antártida, ¿eh? Decías, Paco, hay que tener la cabeza fría, hombre, en aguas de Antártida, tenerla caliente es complicado, ¿no? Porque estamos hablando de temperaturas ciertamente muy bajas, ¿no? La segunda anécdota o experiencia, ¿dónde se lleva a cabo?
Pues mira, ahora viajamos al otro extremo, nos vamos al norte de Groenlandia, en Sihorapaluk es el último poblado habitado del planeta, donde viven un puñado de cazadores inuit.
Sihorapaluk.
Ahí estuve viviendo durante un tiempo, esto fue hace un par de años ya, y bueno, pues mi inquietud era irme allí, a ese poblado del que tanto había oído hablar, desde donde se supone que nunca nadie había ido allí a bucear, y allí me planté. Entonces, bueno, durante aquella etapa, pues al final, yo con un amigo, Kulu, que se llama, un cazador inuit, pues lo que hacíamos era, con el trineo y los 12 perros, ir a buscar iceberg atrapado en el mar helado, y alrededor pues siempre solía haber alguna grieta, algún acceso para poder entrar a bucear. Y en una de estas ocasiones, pues claro, yo ahí esos viajes los hago solo, pero luego Kulu, en este caso, este chico, pues yo le enseñé, ¿no?, cómo sostener la cuerda, porque siempre es importante, ¿no? Depende del entorno en el que se bucee, pero tener una cuerda que te lleve al orificio de entrada, de nuevo,
básico, ¿no? Porque si no, no encontraría la forma de salir. Entonces, bueno, pues le explica un poquito, mira, tienes que sujetar así un poquito la comunicación con la cuerda. Y así lo hicimos. Yo puse mis manos, mi vida en sus manos, literalmente. Y nada, y lo planificamos. Había un par de grietas, yo entraba por una, llegaba a la otra y luego regresaba. Entonces, cuando hice eso, fue todo bien. Yo llegué a la otra grieta, salí, le saludé desde apartado de donde él estaba. Y al volver, se ve que los perros inuit, pues bueno, normalmente se pelean entre ellos. Son perros un poco agresivos que en cuanto los deja un poco solos, pues entre ellos pueden llegar incluso a matarse. Y algo pasó con los perros, el caso es que Kulu soltó la cuerda. Soltó la cuerda, me dejó totalmente ahí abandonado y se fue a atender a los perros.
Que en tu caso era el cabo guía, ¿no? Era claro, la cuerda que te llevaba la vida, sí.
Claro, claro. Entonces, claro, cuando yo noto que esa cuerda ya no tiene tensión, pues imagínate, yo intento tirar, con lo cual complico más la situación, porque si tiro demasiado y esa cuerda cae al agua y no se queda en la superficie, pues ya no encuentro el camino. Entonces, pues nada, manté la situación, pues empecé a recoger poquito a poco la cuerda, intentar volver por el camino sin tirar mucho para que la cuerda no cayese. Al final, tantos metros de cuerda acabaron enredándose en el equipo. Y, bueno, la verdad que pasé un susto grande. Por suerte lo hice bien, llegué a la salida y claro, el culo, imagínate, el yo creo que lo pasó casi peor él cuando le eché la bronca, un poco, ¿no? Claro, porque le dije,
el culo con los perros, ¿no? Estaba con los perros.
Entonces el pobre se echó las manos a la cabeza, me pidió disculpas, lo siento y tal. Pero claro, era una situación que podía haber acabado mal.
Sí, sí.
Por suerte acabó bien.
Bueno, en ese caso no hubo quizá inconsciencia, ¿no?, por tu parte, sino por parte de otros, ¿no?
Claro, bueno, la inconsciencia un poco esa, ¿no?, de dar esa responsabilidad a una persona que, bueno, que a lo mejor no está tan capacitada como para eso.
Claro. Hombre, los compañeros, estén en superficie o estén bajo el agua contigo, también forman parte de todo el proceso de resolver con éxito una situación límite o, desde luego, que hay una desgracia,
Claro, es importantísimo. Ya te digo que en estas situaciones, en este tipo de aventuras, hay que dejar un espacio amplísimo a improvisar, hay que asumir ciertos riesgos. Y Kulu en ese momento atendió a los perros, pero imagínate cualquier otra situación, una zona sobre todo de osos polares, que pueda aparecer un oso y el oso, pues, zamparse a Kulu y quedarme yo allí, en fin.
Sí, sí.
Hay que asumir cierto riesgo, no todo puede estar controlado.
La verdad es que estas aventuras te han llevado a tener experiencias bajo el agua y también en superficie, En superficie también has vivido alguna que otra.
Sí, ahora si quieres podemos viajar, por ejemplo, al Mar Báltico.
Uh-huh.
El Mar Báltico lo crucé junto con un amigo, Jesús Noriega, de Finlandia hasta Suecia. Entonces la idea era cruzar en línea recta sobre el hielo y luego en diferentes puntos del Báltico hacer también buceo bajo hielo. Y en este caso sí que no fuimos responsables de nada. Supuestamente la ruta era segura con respecto al hielo, el mar abierto quedaba 100 kilómetros al sur, pero casualmente uno de los días subió la temperatura y se formó una grieta que venía desde los 100 kilómetros al sur, pues, que se rompió básicamente el hielo con una grieta que llegaba hasta el norte. Una grieta que uno, cuando luego lo ve desde la foto de satélite, ¿no?, de lo que ocurrió, pues la ve una grieta pequeña, pero cuando uno está allí se encuentra con mar abierto, una grieta de 30 kilómetros de ancho, con lo cual tú allí no ves una grieta, tú allí ves que ahí acaba el hielo y ahí empieza el mar y que ese hielo se va rompiendo y que tú no sabes si va para ti, si va para otro lado. El caso es que, imagínate, ¿no?, cuando nosotros llegamos vimos esa línea negra de agua, nos acercamos incrédulos y de repente a 200, 300 metros vemos que eso es mar abierto, que eso no debería estar ahí. Esa fue una situación peligrosísima porque la única escapatoria que teníamos era correr hacia el norte.
Uh-huh.
O mandar un SOS, pero un SOS, por pronto que vengan a rescatarte, en las 2 o 3 horas no te las quita nadie. Entonces tuvimos suerte porque nos pusimos a correr literalmente con los esquís, ¿no?, y todo el material hacia el norte. El hielo no rompió en la dirección en la que estábamos nosotros, con lo cual poquito a poco nos fuimos alejando y conseguimos salvar esa gran grieta y luego seguir nuestra ruta. No nos dimos por vencidos, pero fue una situación bastante, bastante angustiosa.
Bueno, pues son experiencias que ha vivido en sus propias carnes Paco Acedo, este buceador, explorador, aventurero. Experiencias, en cualquier caso, con final feliz, pero que seguro que cuando las vives, bueno, uno saca sus propias conclusiones, ¿eh? Estoy convencido de ello. Bueno, pues querido Paco, gracias por explicárnoslas y sobre todo espero noticias de esa próxima aventura, ¿eh?, en Groenlandia. Si es que la burocracia sigue su camino, ¿eh?, y se puede materializar, ¿eh?
Descuida que lo compartiré con vosotros en cuanto sepamos algo.
Te envío un abrazo muy fuerte. Gracias, Paco. Hasta otra.
Venga, un saludo.
Adiós, chao. Adiós.
A toda costa.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
La recta final d'aquesta edició de Tota Costa és la 717, mira, capicua, eh? D'avui dissabte, primer dissabte del mes d'abril, 2 d'abril de 2016. Esteu escoltant aquesta edició de Tota Costa, aquí ja sabeu que parlem de tot el que ens agrada i ens apassiona, que en definitiva podríem resumir-ho d'una manera molt senzilla, que és senzillament el mar, eh? Per sota l'aigua o per superfície. Sabeu que darrerament, home, i a mesura que s'acosta l'estiu, doncs s'incrementa l'interès de tots vosaltres per poder doncs, fer-vos amb una embarcació, eh? Per tant, les titulacions nàutiques aquí és on cobren protagonista, eh? Protagonisme. Nosaltres n'hem parlat en diferents punts de Catalunya i el promès és deute, que diuen. Avui anem fins a la província de Girona, anem fins a la localitat de Palafrugell per parlar de titulacions nàutiques de la mà de l'Escola Nàutica Baix Empordà. Avui en parlem amb aquesta decisió i, sobretot, voluntat i objectiu de clarificar qualsevol dubte que hi hagi al voltant d'aquestes titulacions nàutiques. En aquesta escola en saben perfectament el que tenen entre mans. Per tant, anem a la seu d'aquesta Escola Nàutica Baix Empordà, que està a Palafrugell, i parlem i saludem aquest matí dissabte a Carmina Membrilla, és la responsable de la gestió de cursos. Benvinguda, Carmina, com estàs? Molt bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí dissabte. I per clarificar algun concepte que hi ha al voltant d'aquestes titulacions, em fa l'efecte degut en aquestes modificacions que hi han hagut darrerament, no?
Sí.
Realment, doncs, és aquest l'objectiu d'aquesta conversa i d'aquesta entrevista. Si et sembla, comencem per l'inici. Parlar de l'estil, no?, de l'estil d'ensenyament que teniu a l'escola.
Sí, mira, t'explico. Nosaltres som una escola nàutica que, bueno, impartim tot tipus de títols nàutics, d'esbarjo, i, bueno, al principi, quan vam obrir, el 2009, vam començar, bueno, amb una pissarra i llibres comprats de diferents autors. I ara, bueno, doncs ja disposem de pantalla digital interactiva i de material propi. Nosaltres, bueno, els llibres ens els fem nosaltres, estan molt orientats a les preguntes d'examen i, bueno, es van actualitzant segons les preguntes que van sortint. Llavors també tenim el llibre de navegació, que serveix tant pel Per com pel patró de iot, que també l'hem creat nosaltres, i bueno, està imprès per impremta, fem tirades de 600 exemplars, i fins i tot el transportador ens el fem nosaltres, que és un 10% més gran que els normals que hi ha. A part de tot això, també bueno, ens agradaria explicar-vos que som la primera escola nàutica a nivell nacional que disposem d'una aplicació per a aparells mòbils, on bueno, fem cursos a distància, allà s'hi pot trobar temari, tests, vídeos, i bueno, si voleu us la podeu descarregar des de la botiga buscant NB Nàutica. I res, també bueno, que sapigueu que nosaltres impartim cursos tant de modalitat online, intensiu, com presencial entre setmana.
Ah. Bé, doncs les coses han canviat molt, moltíssim, sí. En aquestes titulacions nàutiques. Hem de dir doncs, que aquesta escola esteu a Palafrugell, per tant, un punt neuràlgic de la Costa Brava, que es cou molt. Aquesta activitat nàutica doncs, al voltant doncs, d'aquesta zona és realment molt, molt important. Anem a parlar de títols. Quins són aquests tipus de títols que impartiu bàsicament a l'escola?
Sí, mira, els títols que impartim, com t'he explicat abans, són títols d'esbarjo, i bueno, perquè us feu una idea, per ordre d'inferior a superior, primer trobem la llicència de navegació, llavors el patró de navegació bàsica, el patró d'embarcacions d'esbarjo, el patró de iot i el capità de iot.
L'anomenat PER, podríem dir que és el que té més èxit o més seguidors?
Bueno, sí, el PER és un títol que està molt bé, perquè bueno, un cop te'l treus, llavors ara amb això de la nova normativa el pots habilitar fins a 24 metres d'eslora, navegació a Balears, que això és molt important per la gent de per aquí, poder anar fins a Balears, però també el que està tenint molt d'èxit és el títol de llicència de navegació. Aquest és un títol que és molt ràpid, que es fa en un sol dia, no té examen, i això està agradant molt a la gent.
La veritat és que aquestes modificacions, les noves normatives, certament s'han modificat, sobretot el que deies, no?, fa uns instants, el tema de les eslores de les embarcacions. Anem a procurar clarificar, no? Per exemple, amb una llicència, aquesta, que és el títol més bàsic del que estem parlant, quina embarcació podem portar?
Sí, mira, amb una llicència de navegació podeu portar embarcacions de fins a 6 metres d'eslora.
Sí.
I llavors, bueno, sense límit de potència de motor, que això està molt bé també, i podeu portar també motos d'aigua petites.
Si passem a la patró d'embarcació bàsica.
Sí, el patró de navegació bàsica es poden portar fins a 8 metres. Podeu navegar tant de dia com de nit, que és interessant. Llavors podeu portar qualsevol tipus de moto d'aigua i podeu navegar fins a 5 milles d'un port. Us podeu allunyar 5 milles.
Del port base, eh?
Sí.
Del port base. Passem al PER, que aquest és, fins ara, era dels més demandats, no? Sí. Jo no sé si amb aquestes noves modificacions doncs, ha passat potser a segon pla. Perquè aquí en el PER... bueno, ara parlem d'altres qüestions. El PER, a quines eslores podem portar?
Sí, bueno, al PER es poden portar fins a 15 metres d'eslora.
Sí.
I podeu navegar fins a 12 milles de la costa. O sigui, 12 milles ja és una distància que està molt bé.
I a partir del PER hi ha el que ens habilita per arribar fins a Balears.
Sí, llavors un cop els alumnes es treuen el PER, el poden habilitar a 24 metres d'eslora i poden navegar des de la península fins a Balears.
Que aquesta habilitació, certament doncs, ha estat, jo crec, una petita revolució dins d'aquest sector nàutic.
Sí.
Amics, avui estem a Palafrugell, estem en aquesta escola nàutica Baix Empordà. Per cert, estan a l'avinguda Josep Pla 42, d'aquesta localitat, de Palafrugell, Girona. Tenen una plana web que és escolanauticabaixempordà.com, escolanauticabaixempordà.com, i un telèfon, en aquest cas un telèfon mòbil, si et sembla, donem, a través del qual també us podeu comunicar amb ells, o bé trucant, o bé per via WhatsApp. 650 51 20 70. 650 51 20 70. N'estem parlant amb la Carmina Membrilla, és la responsable d'aquesta gestió dels cursos. Tornant a aquests cursos, tornant a les matèries, clar, el PER... Una de les pedres a la sabata que tenien totes les persones que es tenien aquest títol eren les cartes nàutiques. No sé si segueixen sent o s'han modificat, com a mínim s'han simplificat.
Sí, mira, bueno, en general, ara, des de que va canviar la normativa, les titulacions, o sigui, l'examen l'han simplificat bastant. tot i així s'ha d'estudiar, s'ha de tenir constància, però, per exemple, el tema de les cartes nàutiques ho han facilitat bastant. Ara l'examen és tipus test, vull dir, tot ho han facilitat molt.
Uh-huh. Estem parlant de cursos. En el cas d'aquestes cartes nàutiques, si parlem del patró bàsic, de navegació bàsica, aquí no s'han de fer o sí?
No, no, aquí no. El patró de navegació bàsic és un examen bastant facilet, és un examen de 27 preguntes, amb un marge d'error de 10, vull dir, està bastant a l'abast de tothom. S'ha d'estudiar una teoria i ja està.
Uh-huh.
Una de les modificacions que han fet ara també és per tothom qui té el patró de navegació bàsica i vol ampliar-lo al PER, només ha de fer la part de cartes de navegació i 4 preguntes de teoria i ja pot obtenir el PER.
Uh-huh. Bé, doncs aquestes són algunes de les modificacions doncs, que hi han hagut. Per cert, aquestes llicències, aquests títols també comporten tant classes teòriques com pràctiques. On les feu?
Sí, mira, nosaltres les pràctiques de navegació les fem des del port de Palamós. Tenim la flota d'embarcacions en allà. I bueno, està molt bé perquè, clar, amb poca estona et situes a Calella, Llafranc, Tamariu, Begur, tota aquesta zona tan maca del parquí de la Costa Brava.
Aquesta és una bona època per treure's les titulacions. Vull dir, amb això, properament hi ha cursos que impartiu a l'escola?
Sí, sí, sí. Ara, de fet, és la millor època per poder navegar a l'estiu, que és quan millor s'hi està. Per exemple, ara a l'abril, el 16, 17 d'abril i 30 d'abril, fem els cursos de llicència de navegació, que són aquests cursos que es fan en un sol dia i sense examen.
Uh-huh.
Llavors, per exemple, el patró de navegació bàsica i el PER el fem de modalitat intensiva i el cap de setmana del 30 d'abril i 1 de maig doncs, fem el PNB intensiu i 30 d'abril, 1 de maig, 7 i 8 de maig fem el PER intensiu.
Uh-huh. Per tant, hi ha propers cursos, molt, molt a la vora. Cursos, en definitiva, una mica que estan a l'abast de tothom, no? No són grans complicacions allò que hi hagis de dedicar moltes hores d'estudi. Qui li agrada la navegació, per tant, són temàtiques molt agradables per donar-hi un cop d'ull amb un llibre realment senzill, no?
Sí, sí, és així. La veritat, aquests tant la llicència, el PNB o el PER, són títols que s'intenten fer de manera ràpida i, bueno, tant el PNB com el PER, si es manté constància i es van fent els testos, es va llegint el temari, és un títol que tothom pot aprovar.
Mm-hmm. Avui estem a Girona, estem a Palafrugell, per totes aquelles persones que ens sintonitzeu des d'aquesta bonica terra de l'Empordà, doncs ja sabeu doncs, que podeu adreçar-vos en aquesta escola nàutica Baix Empordà, a l'avinguda Josep Pla 42, també a través d'online. Qualsevol pregunta, qualsevol consulta, us la clarifiquen en aquest telèfon, que repetim i recordem, 650-51-20-70. A través de WhatsApp també us hi podeu comunicar, 650-51-20-70. I si voleu visitar la seva plana web, escolanauticabaixempordà.com. Per cert, que no vull oblidar doncs que també, Carmina, feu i teniu servei de lloguer d'embarcacions, eh?
Sí, sí, sí. Nosaltres, bueno, durant tot l'any disposem de les nostres embarcacions pròpies per llogar-les i, a més, a l'estiu muntem una activitat a la platja de Sant Antoni de Calonge on hi ha embarcacions tant per portar amb titulació com sense, que estan disponibles tot l'estiu.
Uh-huh.
Per tothom qui vulgui venir, doncs allà trobarà barques de lloguer.
Bueno, qualsevol cas, qualsevol pregunta, consulta en aquest telèfon que acabem de facilitar. I ja per últim, aquestes modificacions, jo no sé, Carmina, si han lograt un dels objectius, crec, no?, que és dinamitzar les ventes d'embarcacions darrerament. No sé si ha estat un punt també que ha ajudat a dinamitzar aquest sector.
Sí, bueno, nosaltres aquest tema de venda no toquem res, però pel que hem escoltat sí que és veritat que hi ha molt més moviment en aquest sector des del canvi. Igualment, nosaltres també estem notant que amb el canvi la gent s'està animant més i bueno, això ho ha facilitat tot bastant.
Doncs tenim l'estiu aquí molt a la vora, ja estem oficialment a primavera, per tant, doncs ja és una època que qui més qui menys ja incrementa aquest pensament de potser aquest proper estiu doncs, poder disfrutar el lleure amb una embarcació. Doncs aquí teniu informació sobre què és el que heu de fer, quines són aquestes titulacions, aquestes llicències, molt senzill, aquestes titulacions també importants per ja portar embarcacions de més eslora. En qualsevol cas, repetim aquest telèfon, 650 51 20 70. Telèfon en el que us donarà més informació és el telèfon de l'Escola Nàutica Baix Empordà. Carmina Benvirilla, gràcies per acompanyar-nos aquest matí dissabte. Ha estat
moltes
un plaer parlar amb tu. Gràcies. Molt bon
sí,
dia.
Gràcies. Adéu, bon dia.
This is Jean-Michel Cousteau. I wish to everyone who is listening a toda costa.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
Mira, 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 mira. Mira por sota. Mira.
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo. Mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Doncs així acabem. Nosaltres arribem al fi d'aquesta edició de Tota Costa. Són quasi les 11 en punt del matí. Aquí ho deixem. En qualsevol cas, ja sabeu que la programació en aquesta casa, Ràdio Estel Catalunya i Andorra, continua. En uns instants us esperem amb una nova entrega de Trotamundos. Fins ara mateix.